Radio Vilafranca.
Són les 11 i 6 minuts. Iniciem la recta final protagonitzada pel Joan Rovira i la seva secció d'excursió que ens apropa la Sílvia Delgado.
Els divendres anem d'excursió amb el Joan Rovira amb una tria de les millors rutes que busquen ombres monumentals o fars que ens va dissenyar els dos darrers estius.
Sortim d'excursió, o si més no us fem una proposta d'excursió, de sortida, de descoberta, que podeu fer quan vulgueu. És una conversa amb el Joan Rovira que podeu recuperar després al podcast o parar les orelles i quedar-vos amb la idea. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens proposes xiprers i àlbers, dos arbres monumentals, imponents, que hi han estat sempre a costat nostre.
Sí, sí, és un dels arbres que potser, diguem-ne, tenen una gran simbologia, però, a més, una simbologia ambivalent, no?, que tant serveix per la vida com per la mort. És interessant.
És curiós, no?
Sí, sí, sí. Clar, això tot depèn de com tu miris, de la cultura, de la creences, de la religió i de la tradició, no? Però els xipresos és un d'aquells arbres que curiosament, són molt, molt peculiars per aquest sentit, no? Que tant els podem veure per una cosa com per a l'altra. El que anava a dir-vos, que no és un arbre que el trobarem en un bosc. Són arbres que normalment han estat plantats per donar-los una simbologia i un significat, no? Aquest és un arbre que és originari de la Mediterrània oriental. El seu nom ho diu, no? És, el xiprer és originari de l'illa de Xipre, no?
Ah, sí?
Sí, vull dir, per això és...
És ben clar, oi?
Sí,
però
sí,
si no hi caus...
Sí, sí, si no busques l'etimologia de les paraules, doncs no hi caus, no? És una... També lo interessant d'aquest arbre és que és una espècie molt longeva, eh? Ja n'he parlat en altres programes que aquests arbres han viscut molts retalls de la història, però molts. Però el xiprer és un dels que té una vida molt més llarga, no? Pot arribar a 35 metres d'alçada i, a diferència d'altres, les seves capçades acostumen a ser estretes, com unes agulles que miren a dalt al cel, no? Històricament, la seva fusta és molt apreciada amb l'ebenisteria i antigament es feia servir per la construcció de vaixells, perquè és una fusta que no es podreix. Per tant, servia molt per vestir aquestes construccions, no? Perquè ens fem una idea, segons esmenta els relats bíblics o les llegendes, l'Arca de Noé va ser construïda en aquesta mena de fusta, no?
Com deies, a l'inici és curiós perquè la seva simbologia pot variar i anar d'un extrem a l'altre, no ser la mateixa cara o una altra cara de la mateixa moneda.
Sí, sí. Si tirem enrere, Catalunya, la península Ibèrica, va ser una regió que va tindre una accentuada romanització, no? I pels romans el xiprer l'utilitzaven ja com un símbol d'hospitalitat i d'acolliment, no?
A les domus romanes ja hi havia xiprers, no?
Sí, sí, i si t'hi fixes amb les domus aquestes... El camí d'accés sempre hi havia tota una rècola de xipresos. Però aquí, a casa nostra, el número de xipresos tenia molta importància. Per exemple, dintre de la tradició catalana, si havia plantat un xiprer en una casa, és que la persona que anava allí li donaven de beure, tant a ell com la seva, com el seu cavall, no?
Per tant, tots aquells pelegrins que estaven en ruta coneixien aquesta simbologia i sabien què en podien esperar d'aquella casa.
Exactament. I, a més, el xiprer, com que és un arbre que tira molt amunt, que agafa molta alçada, és com un referent a l'horitzó, no? I tu sabies que allà, si anaves a aquella casa que hi havia un xiprer, doncs segur que alguna mena d'acolliment doncs, et donarien, no? A més, si n'hi havia dos de plantats, és que a part de donar-te a beure, et donava a menjar. I si n'hi havia tres, a part de beure, menjar, també hi havia llit, no? Ja ho veus, vull dir-te, és la simbologia, no?, de les coses. Això és el que feien antigament, on la gent sabia llegir i poc escriure, doncs quan veien un xiprer allí en una casa, ja sabien el que podien...
Que podien esperar-ne, no?
Que podien esperar-ne, no?
Que bonic aquest vocabulari dels xiprers.
Sí, sí, és, a mi és una cosa... La simbologia de quan parlen els arbres, que no parlen, però vaja, sí que parlen, sí. Si nosaltres els hi busquem el tema de la tradició, veurem que sí que parlen. I és que hi ha una cosa molt important. Amb la tradició catalana, les masies benestants, hi havia el costum de donar molt acolliment als pobres i als passavolants, no? I els que peregrinaven, no? I bé, per exemple, a moltes masies, a part d'haver-hi el llit del pastor, també hi havia, jo n'he conegut, en molts llocs de Catalunya, hi havia la corda dels pobres, no? I el Lluçanès...
Com la corda de porcs,
sí,
però de pobres.
De pobres, clar, no dormien a la casa.
Amb el mateix nom.
M'hi havien explicat a determinats hostals, allí dormia la gent, en aquella part de la pallissa, allí on dormia la gent. No?
Passavolants que demanaven...
Caritat,
dormir,
els donaven menjar...
Sí, sí.
I, per exemple, el Lluçanès, jo he conegut moltes potolades.
Què la paraula... són això?
Pòtol, no sé, és una paraula denigrant,
sí.
Una persona... No sé, avui en dia li donem una connotació de gandul, de no
sí.
sé què. Doncs allí al Lluçanès, el lloc on anaven a dormir els pobres, li deien la potolada.
La potolada,
anaven a dormir...
la corda dels pobres o la potolada.
Sí, anaven això. Perquè et facis una idea, no? I antigament, aquesta caritat que feien a aquestes cases, doncs hi havia la creença que donava prosperitat, repartien la seva riquesa amb tota la gent que era, que ho necessitava, no?
Es guanyaven el cel, no?, d'alguna manera.
Exactament, no? Bé, això és la filosofia cristiana, has de
sí,
fer caritat.
Sí.
Bé, la musulmana també, has de donar part dels teus guanys. Abans hi havia el delme, hi havia tota una sèrie de tributs que servien per compensar la teva riquesa i donar-la als altres, no? I també, bé, els monestirs també... també feien aquesta funció, sobretot en gent peregrina, que es movia d'un lloc a l'altre, doncs també tenien estipulat el tema dels xipresos, no?
Ens has parlat dels xiprers de les masies, dels monestirs, però ara mateix, si tu demanes per la presència dels xiprers, tothom et dirà al cementiri.
Sí, aviam, aquesta és una altra
funció, no?
Una altra funció, no? Jo tinc un amic meu que em comenta que quan vas a un lloc i hi ha més de tres xipresos junts, malament, no? Vol dir que ja estem en un lloc de descans etern, no?
Sí.
I aquí és això, no? Aquesta ambivalència que té aquest arbre de donar-nos aquestes dues visions, no? De la vida, de la caritat, i a l'altra, la de que se t'ha acabat la teva existència, no? I què passa? Que aquests arbres, per la seva forma, que sempre miren estilitzats a dalt al cel, estan amb el cementiri perquè t'indiquen el camí per poder anar a dalt al cel, no?
Aquesta és la simbologia.
Aquesta és una de les simbologies. Clar, si tu mires els grecs, si tu mires els romans i no sé què, depèn dels déus d'un i de l'altre i no sé què, veuràs que cada un li serveix, fa servir el xiprer de forma diferent. Però bé, sempre en aquesta ambivalència d'aquestes dues realitats de la vida, no? I bé, més o menys això seria el que... tot aquest món que envolta, que ja ho veus, és llarg, complicat, extens, de la simbologia del xiprer. No?
Anem a descobrir xiprers, doncs. No sé si seran rutes o seran visites més curtes. Què ens proposes aquest dilluns?
Bé, avui us proposo una passejada, que després es pot allargar encara un bon tros seguint el riu Gaià. Avui us encaminem a anar cap al monestir de Santes Creus. Això està al costat del riu Gaià. I és que l'Orde del Cister, una de les coses que buscava quan vestia un nou establiment, és que estigués a prop de l'aigua i en un lloc amb ufanosa vegetació. No? I bé, avui parlarem d'aquest monestir i dels seus arbres monumentals. No?
Un monestir que ja paga la visita per si sol, però avui hi farem aquesta mirada diferent, que potser hi hem estat i no ens hi hem fixat prou, en els seus arbres.
Sí, clar, normalment, jo que sóc com una gran amant de l'arquitectura, és que entres a dintre de lo que seria el recinte de Santes Creus...
És que no te l'acabes,
és que, esclar, és una meravella darrere l'altra, és una pedra ben posada darrere l'altra, no? Els seus claustres, esglésies, palaus, no? És un lloc digne d'anar a visitar. Però bé, això és una cosa tan important, avui us ho farem com un complement. Perquè avui us encaminem a anar a veure els xipresos monumentals, que són arbres de protecció, vull dir-te que són arbres, diguem-ne, que estan protegits des de fa molts anys, que són els xipresos del Palau de l'Abat. I aquest es troba darrere de l'Ajuntament, actual, davant de la font que hi ha aquella gran plaça d'accés al monestir, no? Doncs aquí, que normalment passen desapercebuts, perquè...
És que estic intentant recordar i no sé si em ve la imatge.
Si saps com entres, és d'Enric Calbó, a mi a vegades em costa... No, les diu la plaça de Bernat Calbó, que la van construir al segle XVIII, hi ha l'església al mig d'aquella gran plaça. Doncs davant, a mà dreta... entres a un petit claustre, allí hi ha l'Ajuntament, i tu vas seguint el passadís, et porta cap als xipresos. Allí es veu que antigament, abans d'haver-hi el Palau de l'Abat, era l'Hospital dels Pobres, no? Que cap i tot lliga, vull dir.
Sí, no?
Vull dir, clar, els pobres, els captaires, el no sé què, i se sap que l'any que aquests xipresos, que són monumentals, l'any 1800 ja hi ha referències que existien, però es creuen que ja són de molt abans, no? Mira, som a l'any 1800 i estem a l'any 23, mira, com a mínim sabent que ja han passat 223 anys. A l'any 1217 hi ha fotografies que eren 3, vull dir, per tant, donaven un completo allà, donaven beure, menjar...
I llit.
I llit, no?
Hospitalitat al 100%.
Exactament, no? Malauradament, pel motiu que sigui, que jo desconec, intento veure la bibliografia i no el trobo. Doncs un, a partir de l'any 17, va desaparèixer, no? Però vaja, no deixa de ser una bèstia de... Jo dic bèstia, en el sentit, diguem-ne...
d'això, animal, natural, no?
D'admiració, no?
Sí, sí.
Pensa que fan un dels troncs fa 18 metres d'alçada, no? El seu tronc fa quasi 3 metres i mig. Bé, tu imagina la magnitud d'aquests arbres, no? I la capçada és 9 metres. És curiós, no? M'he fixat, els arbres, els xipresos d'aquests d'aquí, del Palau de l'Abat, no acaben amb agulla. Vull dir-te, la seva capçada s'ha fotut molt, molt, molt gran i ho trobo curiós. Hem de pensar que si entrem a dintre el recinte de Santes Creus, el que seria el cementiri dels monjos, també trobarem altres xipresos excepcionals. Vull dir, perquè aquells, per el que jo sé, no estan, diguem-ne, classificats ni són monumentals, no?
Quina altra proposta fas?
Bé, com que això ja ho veus, ho podem combinar amb la visita al monestir o gaudir de l'entorn o anar, jo què sé, el que vulgueu, anar a dinar o anar a fer una cata de vins, com us vingui de gust. Al costat també tenim un altre... És que hi ha una cosa curiosa, Sílvia. Sempre hem parlat d'arbres en singular, mai hem... quasi no hem parlat mai d'arbres en plural.
És veritat,
en plural.
A part de la surera, potser?
Sí, la surera, no hem parlat de boscos, no? I, esclar, una de les coses que tenen molt d'anomenada a Santes Creus és la seva albereda. No arbereda, Albereda.
D'àlber.
Ve de paraula d'arbre, d'àlber. Que en castellà vol dir alamo. I a vegades un alamo és una albereda, no?
I a vegades, quan t'ho diuen en castellà, costa trobar la traducció ràpida.
I a vegades...
Que hauries dir nom, no?
Sí.
T'equivocaries?
Sí, per exemple, un nom seria un olmo, una freja, una freixa, també seria un fres, no? El roure no hi ha cap mena, és un roble, no? Però un lledoner, ja a mi em costa, és un almez, vull dir-te.
Ah, sí?
Sí, us dic tots aquests noms, perquè no sé, per exemple, jo per qüestions de la vida, doncs m'he passejat per allí allí a Santiago de Chile, a l'Alameda, no? I, clar, vas a passejar a l'Alameda i en català és un alberg. I és curiós perquè és un d'aquests arbres que a vegades no el fem servir gaire en el dia a dia. Doncs allí, doncs resulta que l'albereda aquesta de Santes Creus estava estretament relacionada, perquè era de possessió del cenobi, de la comunitat del Cister, i era el lloc d'esbarjo.
I allí... On els monjos es distreien.
Sí, vull dir, la vida monacal és molt dura i una de les coses que anaven a fer era relaxar-se i a passejar per l'albereda aquesta, no? I bé, això es va mantenir. A més, allí al mig de l'albereda passava un rec que alimentava el molí vell, això està al costat del riu Gaià. Hem de pensar que és un dels boscos de ribera més importants que hi havia, que es conservaven en aquesta part de Catalunya. Pensa que és un espai d'interès natural. Cada vegada jo tinc la meva crítica amb el tema aquest, no? I hi ha una cosa curiosa. Clar, el monestir aquest, doncs, cau en desgràcia a partir de les desamortitzacions de Mendizábal. En 1835, doncs, els monjos han de tocar el dos d'allà i comença el decliu. Doncs, clar, també comença el decliu de la vereda, no? I es veu que hi va haver un litigi entre l'Ajuntament de Santes Creus i el que seria l'intendent de Bienes Nacionales, que estava a Tarragona, i hi ha una curiosa referència, inventari, dels arbres que hi havia en aquesta, a l'albereda de Santes Creus. I l'any 1846, hi havia 370 albergs, no? Perquè és una gran concentració, no?
Era enorme.
Era enorme. Tu ara imagina't, perquè no són arbres aquests que estan a un pam de l'altre, no. Ells tenen...
distància.
Allí corre l'aire, no?, entre ells, no? I també, doncs, en aquest inventari hi havia 60 oms, 30 freixes, 36 roures i 10 lledoners, no? Perquè et doni la importància que tenia com...
Gràcies a aquest inventari, no?, ens podem fer una idea de les dimensions d'aquesta albereda.
Ah, exactament, no? I bé, jo us aconsello que després, si aneu a visitar el monestir, després es quedeu a dinar per allà o el que sigui, doncs a la tarda aneu a passar allà, us relaxeu, feu... no cal que us poseu l'hàbit de monjo, però mentalitat de monjo, i aneu a caminar una estona per allà i gaudiu, sentiu com canten els ocells, quan espero que no tinguis cap energumen que vagi allí amb el tocadiscos o dic amb el caset o el que sigui, perquè, esclar, una de les meves crítiques que faig és que amb els anys 60 o 70 hi van posar en aquell bosc de ribera, en aquest bosc de galeria, hi van posar bancs, hi van posar un xiringuito d'aquestos.
El van urbanitzar una mica.
Sí, el van urbanitzar i el van deshumanitzar. Com urbanitzem, deshumanitzem, no? I penso que hi van posar allò, llars de foc, perquè la gent és...
Barbacoa.
Sí, allò és una paraula que m'agrada molt. La gent era... una cosa és anar a fer una fontada, anar a la font i fer una menjada, i a l'altre fer una carnossada, no? Vull dir-te, anar allí. I en part crec que tots aquells edificis, fonts, bancs, que sí que algun hi hauria d'haver-hi, no? Però penso que s'obre, no? I crec que en el futur allò s'hauria de dignificar i no ser un lloc d'anar a fer una com et diria, anar a fer una escalivada.
Una costellada,
no? Si no, s'hauria d'entendre... Bueno, ja hi ha diferents tècnics i diferents persones de l'àmbit de la biologia que diuen que allò s'hauria de dignificar, no?
I l'Albereda, Joan, té les dimensions del 1835, o suposo que ha anat minvant, no?, amb el pas dels anys.
Jo suposo que sí, perquè, clar, els humans, de mica, per haver-hi tants albers, havia de ser molt gran, a part de tot, perquè, és clar, també hi ha altres tipus de plantes arbustives allà, no? Jo suposo que en el pas del temps i la desamortització va fer que una part d'aquesta, doncs, quedés engolida per mans de particulars, no? Però vaja, els humans tenim aquesta capacitat de destruir, però també a vegades de construir. Suposo que el seny en el futur ho tornarà més o menys a naturalitzar. Que sapigueu que si encara teniu més ganes i no sé què, el riu que hi ha, aquest any ja ho veieu, no hi ha gaire aigua, però si aneu aigua a Múrcia, hi ha una excursió molt maca, passant per diferents palanques, per diferents ponts per diferents ponts, que podem seguir tot aquest curs fins a Vila-rodona. Vila-rodona també és un poble que té encant, que té el Pou de Gel, que té el lloc, ara no en sortirà el nom, el Columbari Romà. Bé, tot és un poble que té molt d'interès. A cap i a la fi ho veus. Nosaltres us diem, aneu a veure aquell arbre, però a partir d'aquí cada un s'ho podrà muntar a la seva manera i a les seves ganes de poder gaudir de l'entorn i de les seves, diguem-ne, exigències físiques.
I afinitats, i aquesta és la gràcia de les propostes que ens portes. Moltes gràcies, Joan, i que vagi bé.
Molt bé, que tinguis molt bon dia.
I és hora ja d'anar acomiadant-nos, com ja us hem explicat. Avui tanquem abans perquè connectem en uns minuts en directe amb tot allò que s'està coent a la Rambla de Sant Francesc amb l'inici de la tronada i tot seguit la primera de les cercaviles d'aquesta festa major. Un programa que conduirem amb Pep Ribas i una servidora. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquestes setmanes. Dilluns ja torna el Marc Paredes al capdavant del Penedès Gama Extra. Que tingueu una molt bona festa major.